Ràdio Maricel a cel obert. I pràcticament dos minuts de 12 del matí, dissabte passat, 25 de juny, els Jardins del Retiro van acollir l'acte oficial d'inauguració de la 72a Exposició Nacional de Clavells i també la 21a Mostra de Bonsais i el pregó del clavell que ha declamat Núria Carbonell i Massip. I ho va fer doncs, amb uns Jardins del Retiro plens de gom a gom, aprofitant també el cercavila que fan tradicionalment els gegants de la vila, els gegants moros i els americanos el dia abans de Corpus. Precisament les tres parelles de gegants van estar situats i ubicats justament al darrere de la taula presidencial. I entre molts sitgetans també hi havia en Joan. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu, efectivament. Hi ha qui considera que va ser un encert acostar els gegants a la inauguració de l'Exposició Nacional de Clavells perquè van atraure, en certa mesura, el cercavila sempre atrau gent, i van atraure més gent de la que ja hi havia força als Jardins del Retiro per escoltar aquest pregó de la Núria Carbonell. Molta gent, per tant, la que es va plegar en una tarda agradable, la que feia dissabte, encara no havia arribat aquesta calor.
Dissabte feia calor, però ahir en va fer més.
Exacte.
Ahir en va fer molta més.
Molta més, molta més. Però de moment, en el que va ser dissabte, el que comentàvem, molta gent atenta, de tota manera, com allà al Retiro, doncs l'escenari queda emmarcat pels clavells, precisament per l'exposició de clavells, doncs se sentia molta remor de la part exterior, però en canvi els discursos encara doncs van poder-se seguir amb força fidelitat. I la Núria, doncs bé, la Núria va fer un pregó des dels records i des del sentiment. Va barrejar doncs els seus dos grans aspectes de relació amb el Corpus. Primer, una família, començant pel seu pare i continuant pels seus germans, abocada en la celebració de la festa
Corpus, sí.
Des que ella era ja molt petita, i aquests records d'infantesa, aquests records amb la seva mare, aquests records a la terrassa, aquests records al pati, aquests records doncs del carrer Parellades, per una banda, i per una altra banda doncs la seva posterior vinculació professional també a la festa a través de foment del turisme i els seus no dormís moltes vegades a la cerca d'aquells clavells que no acabaven d'aparèixer mai i que després s'havien de buscar, i aquelles emprenyades de 4 de la matinada perquè en determinat tram doncs exigien...
Faltava clavell, faltava flor...
I tot això, doncs, una persona que entenem que vivia la festa perquè la sentia, però a més perquè se sentia obligada que la cosa sortís bé, doncs encara incrementava el seu nivell de responsabilitat. Tot això doncs va fer un pregó molt, podríem anomenar-lo així, molt sitgetà, molt de casa, però molt sentit i també posteriorment molt aplaudit. No donarem més pistes, escoltem, si et sembla, aquest pregó del clavell del 2011 a càrrec de la Núria Carbonell i Massip.
És difícil concentrar-se emotivament en un moment com aquest, però tot i amb el plaer de tenir per primera vegada els gegants presidint al nostre costat, que jo almenys no ho he vist mai ni al pregó de la Festa Major, el repte és més gran. Quan el regidor de festes de la passada legislatura, el senyor Rafael Roig, va proposar-me fer el pregó del clavell, la meva sorpresa va ser molt gran. El meu primer pensament va ser: quins mèrits tinc jo per rebre aquest honor? Em feia molta il·lusió, però el primer pensament reconec que va ser no acceptar. Però reflexionant-ho, detingudament, crec que els mèrits que hem vist en mi són la meva estimació per la nostra vila, en la vessant de la cultura, la música i les nostres tradicions. Per tant, vaig decidir acceptar la proposta. També em va ajudar molt a decidir-me el suport que en el moment vaig rebre del pare, dels germans i del meu marit. Des d'aquell moment vaig estar uns quants dies pensant com enfocar-lo. Al final, el que vaig tenir molt clar és que no volia que fos un pregó, diguem-li, històric o de dates i fets sobre la festa. Amics historiadors ja han fet aquesta feina amb pregons que m'han precedit. De fet, el motiu pel qual em va comentar el senyor Roig que m'havia triat era per totes les experiències que he viscut amb tota la meva família en l'entorn del Corpus, i així serà. Un munt de vivències des de dins i fora de l'organització. Vivències amb els meus germans, cosins, els meus fills, el meu marit, la meva mare i el pare. És curiós, aquests dies els he estat preguntant els seus records i m'adono que coincidim en tantes coses. Sempre hem viscut molt les festes en família. Evidentment, ells en tenen alguna més que jo d'anècdota, perquè són més grans, però també m'han ajudat a que jo recordés moltes experiències les quals fins ara vagaven en el meu cap. La persona més il·lusionada en que jo fes el pregó és sens dubte el meu pare. A ell li van proposar fa un parell d'anys, però per problemes a la vista no ho va poder acceptar. Sé que ara s'enfadarà amb mi, perquè no enfocaré el pregó com a ell li hagués agradat. Suposo que pel sentiment de voler explicar moltes coses, el segon dia de saber que jo era la pregonera, ell ja m'havia escrit 3 pàgines. Però sense cap intenció de fer-li un lleig a tot el que em va escriure, he canviat l'estructura del que ell havia previst. Escoltant com em llegia aquests fulls, amb quin sentiment reflexava el que li venia al cap recordant des de la seva joventut fins ara la seva experiència, la il·lusió de com m'explicava com anaven a buscar flor pel Terramar, ginesta, geranis, els invents que feien els jardiners per entregar el xiprer tallat el més petit possible, les excursions a la muntanya per recollir la flor de Sant Joan. El que jo no sabia és que el negre el feien amb una llavor que es diu sorgo, no sé si en català es diu així, però que sobretot l'havien d'escombrar abans de la processó perquè relliscava. Se li barrejaven records com a catifaire i com a organitzador, perquè ho vivia de ple. El veia recordant amb nostàlgia com dibuixàvem els carrers, amb guix, redibuixant quan alguna vegada 4 gotes de pluja ho borrava, i també quan les dones sortien al carrer amb les cadires per treballar la flor. Això, gràcies a Déu, encara en molts trams no s'ha perdut. També li intuïa la felicitat de tots aquests records, però alhora l'enyorança de no estar ara en l'organització. Em recorda la desaparició dels quartos de reixa, dels altars que feien a les cases, de la manca de flor collida pels veïns per causes vàries com la protecció del massís del Garraf, havent així de dependre de comprar flor. M'explica que abans de les catifes les feien entre un o varis veïns. Eren catifes petites. Amb els anys la col·laboració veïnal va ser més intensa i les catifes van ser més llargues, i en feien molts més carrers: Sant Pere, Sant Pau, Illa de Cuba, Sant Bartomeu, Passeig de la Ribera, per anomenar-ne algunes, i la processó alhora també era molt llarga. Mica en mica em va fent una explicació de com havia viscut la transformació de la festa personal i organitzativament, però la meva intenció és explicar-vos algunes de les meves vivències i records, no com es desenvolupa la festa. Espero que ho entenguis. Començaré pel principi, valgui la redundància. Vull començar amb els meus records d'infantesa. No sé quants anys tenia, però des de petita a casa respirava Corpus, molt més aviat del que era. El pare feia el dibuix del carrer, el carrer Parellades, juntament amb l'Aleacar i el senyor Ruiz. Es trobaven sovint per comptar la flor, per medir carrer, ultimar els detalls, visitant els veïns per cobrar les quotes, per col·laborar a comprar flor. Tot havia de sortir bé, però al mateix temps, ell com a membre de Foment del Turisme anava molt atabalat. Reunions amb el senyor Gomà, el senyor Mates, el senyor Fontllopar, a les oficines de l'edifici que hi tenien al costat de l'estació. Ara el puc entendre. La vigília de Corpus, la nit màgica per mi, era l'únic dia de l'any que podia passar-me la nit al carrer sense anar a dormir. Els homes dibuixaven, les dones al carrer preparant la flor i la canalla esperant, ajudant i jugant. Sense por, podíem estar al carrer amb les portes de casa obertes. Eren altres temps. Després d'hores de feina, arribava el moment de fer un descans. Tots els veïns cap al pati, però no a fer fotocòpies, sinó al bar que hi havia en aquella època al nostre carrer, amb la Dolors i el senyor Van Gorkom. Això sí que ho recordo bé, i no només de Corpus. Al pati hi tenien els millors xampinyons amb all i julivert que mai havia menjat. En moments de cansament durant la nit, un bon xilló improvisat. Eren els sacs de clofolla d'arròs, m'explica el meu germà l'Edu. Al matí, si acabàvem d'hora, jo anava amb les meves amigues veïnes cap al carrer de la Palma. Ajudàvem a tallar flor, assegudes a l'interior de l'hotel San Francisco, i després d'ajudar a fer catifa, sempre ens donaven d'esmorzar. Érem nens i disfrutàvem fent carrer. En acabar, tornava cap a casa i només tenia obsessió per preguntar una cosa. A quina hora arriba el tren? Una vegada i una altra. A quina hora arriba el tren? De quin tren parlava? Doncs del tren de les flors, que portava cada any al ram de la geganta, segons recordo. Els meus germans es preparaven per marxar cap a l'estació. L'Edu m'explica que amb un ull a la via i l'altre vigilant on estaven col·locats els coets. I jo? Jo marxava ràpidament cap a casa dels meus avis, al carrer Joan d'Àustria, al costat del parc de Can Bota, que llavors hi havia un aparcament exterior. I allà jo ja considerava que estava prou lluny dels coets. Us podeu creure, amics, que mai vaig anar a veure el tren de les flors per por dels coets? Allà, amb l'àvia i la tia, m'assentava a la botiga amb el gat a la falda, no m'oblidaré mai, es deia Napoleón, el gat, esclar, i mentre ella estava disfrutant d'un son plàcid a les meves cames, jo amb les orelles tapades, desitjant que passessin aquells minuts que a mi em semblaven eterns. Ja convençuda que no era fàcil, de que no hi hauria més pólvora, tornava cap a casa per allà desamunt, però parada obligatòria a la cantonada del carrer Bonaire. Em passava bona estona observant, segurament embadalida, aquells animalons que un senyor feia nedar només donant-li corda dins un gibrell d'aigua sobre una caixa de cartró. I al costat, un altre venent senzills aparells per fer bombolles, a diferència dels que ara es veuen. Què passava llavors? Intentava fer-me pas entre la gentada que visitava les catifes, donant tota la volta al carrer, perquè jo vivia al costat dret, o sigui, de baixada, i això sí, de petita em van ensenyar a respectar per on havia de passar, sempre per la meva mà dreta. Que llarg es feia el camí, perquè només ansiava arribar a casa per demanar diners a la mare per comprar-me'l. Algun any vaig aconseguir aquell peix que movia la cua, però l'aparell de les bombolles la mare ho solucionava amb un got amb sabó de rentaplats i una palleta, i amb una plantofadeta carinyosa al sota esquena em deia «I andando que es gerundio». He recordat també aquests dies amb els meus germans l'escala que posàvem al principi i al final de la catifa perquè els turistes poguessin fer unes bones fotos. Després correm-hi tots a treure-la abans de la processó, és clar. Després de dinar, ens posàvem al balcó per contemplar l'espectacle. Veure i sentir els comentaris de la gent era molt entretingut, però et passaves l'estona escridassant a la gent. És que no podien passar per la cera sense necessitat de trepitjar la catifa? Venien a contemplar les famoses catifes de Sitges, però no tenien ni idea de l'esforç que suposava fer-les. I tornem-hi, un peu a la cera i un altre al damunt de la catifa. Aconseguirem alguna vegada que no ens trepitgin, encara que només sigui els costadets? Crec que no, perquè ja ho hem intentat tots plegats de totes maneres, amb balles, amb cintes lligades a cossis plens de sorra i un pal clavat, però més d'un acabava al damunt de la catifa. També va ser famosa al nostre carrer la catifa de les banderes. Aquí sí que jo no hi era, però és un d'aquells records que tots m'han comentat, el pare, en Jep, en Joan, la Rosa, l'Edu. Es va fer una catifa que eren banderes de diferents països i l'anècdota era que els turistes van ajudar a fer les banderes del país del que pertanyien. Segur que devia ser molt emotiu i gratificant al mateix temps. En Joan en recorda quan van venir a casa uns japonesos que venien a fer un reportatge per la seva televisió. Diu que van posar un munt de material en una de les habitacions i no ens deixaven entrar en ella perquè el material era valiosíssim. Segur que ara, de tot allò, em portarien una petita càmera que em faria el mateix servei. Arribava el moment de la processó. No en tinc cap record abans dels 9 anys. I recordo bé l'edat perquè va ser l'any que vaig fer la primera comunió. Orgullosa de tornar-me a posar aquell vestit tan especial, amb el ram de clavells que la mare havia collit moments abans dels seus testos que tenia al terrat, embolicats amb un tros de paper d'alumini, i apa, cap a l'església. Fins i tot, fins aquí, molt bé. Però recordeu que us he dit que em feien por els coets? Doncs bé, a la processó hi sortien els gegants. Per mi els gegants eren igual a festa major, i la festa major era igual a drac i diables. Dimonis, que els deia jo llavors. O sigui, Corpus igual a gegants, igual a drac i coets. Van aconseguir fer-me entendre que a la processó no podia sortir el drac perquè es cremarien les flors. Ah, sí, això encara ho vaig assimilar. Però a mi qui em deia que el drac no s'estaria esperant davant de l'Ajuntament? Doncs em va faltar temps quan, arribant al capdamunt del carrer Major, sentís un soroll més fort del normal i en aquelles dècimes de segon dir «ja ho deia jo», i apretar a córrer carrer avall passant de la fila, de la custòdia i de la banda de música. La mare venia a buscar-me pel cap de la vila i ja no va fer falta pujar més. Em va renyar de valent. Ara, quan he pogut disfrutar de la processó amb els meus fills, m'adono de que em vaig perdre un dels moments més macos de l'església, l'entrada de la custòdia amb el toc de campanetes del carrilló. Mare de Déu, aquest pregó em fa reviure molts sentiments. Algun dissabte acostumàvem a anar a sopar un pa amb tomàquet i pernil a la bodega d'en Joan Ramon, al carrer Sant Francesc, i allí, en una paret del local, hi havia una foto del nostre carrer el dia de Corpus, i jo estava en aquella foto, ajaguda a terra fent catifa. Que orgullosa estava jo! Era com ser famosa. Però al mateix temps teníem un sentiment de tristesa perquè ja no fèiem la catifa al carrer. S'havia escurçat la processó i si no passava la custòdia no hi havia catifa. Decisió veïnal, què hi farem? Ja una mica més gran, quan ja no es feien tantes catifes, ni la nostra, ni el carrer Sant Pere, ni moltes d'altres, algú havia conservat la tradició, tot i fent el que podia i en un format molt petit. Al carrer Sant Pau hi havia una colla d'amics que també volien participar a la tradició, liderats pel Miquelet, que ara li haig de dir il·lustríssim senyor, juntament amb en Jordi, el meu marit, i altres veïns de l'edat. El coneixia perquè anàvem a comprar pollastre a casa de la seva àvia, i a mi em feia molta gràcia. Jo era una mica, no massa, més gran que ells, i la veritat és que el que feien, no només per Corpus, era digne de reconeixement. Un darrer record de les catifes abans de començar a treballar a Foment de Turisme. La festa feia anys que es celebrava en diumenge, però va haver-hi un any, encara no sé per què, es va decidir tornar a fer la festa en dijous. Devia ser un fracàs perquè l'any següent va tornar a ser en diumenge. Aquell dia no vaig poder fer catifa amb tota la meva pena. Mentre veia passant pel cap de la vila, carrer Jesús, com tothom disfrutava, jo tota arregladeta anava a treballar a Barcelona. I al vespre no hi vaig ser a temps de veure res, ja tot estava trepitjat. Recordo aquell moment com un dels més tristos que he passat el dia de Corpus. Com us deia, un munt de records de molts d'ells de la família m'han ajudat a recordar. De l'exposició de clavells, jo la recordo sempre al Retiro, tot i que sé que després de celebrar-se al Pavelló de Mar, l'exposició s'alternava entre el Prado i el Retiro. Les obres de la planta baixa del Prado van obligar a no poder encabir la capacitat de cossis que s'hi presentaven. Recordo aquí al Retiro que hi havia l'entrada pel carrer Àngel Vidal, una estructura de fusta blanca i vermella que feia de porta per accedir-hi en la part superior, i en el text hi posava el número d'edició Exposición Nacional de Claveles i les dates. S'havia de pagar entrada, excepte crec que els socis de Foment de Turisme, que tenien entrada gratuïta. El pare em donava un distintiu per poder-hi passar. Tot i així, a mi sempre em feia molta vergonya. Sempre pensava, em diran que tinc que pagar o... Però havia de contemplar els clavells. Havia de contemplar el clavell del Barça que el senyor Gomà havia creat. Llavors era tota una novetat. La mare també va ser expositora de clavells. Ella, que era tan prudent, el primer any que es va presentar va tenir una bona posició i ni ella s'ho creia. Amb ella vaig aprendre molt de flors, sobretot de clavells. Em va ensenyar a treure la roia, la maledicció d'aquestes formoses flors. Pels qui no ho sabeu, que segur que en sou ben pocs, la roia és com una butllofa que li surt a la fulla o a la tija i a dins hi ha un polsim marró. Doncs bé, amb la ungla li treia la pobreta planta les berruguetes i la deixava neta. Però si en tenia molt, arrencava la fulla directament sense miraments. Havia rebut més d'una esbroncada. Ara, quan m'agradava més, era quan, un mes abans de l'exposició, Ens posàvem el banyador i apa cap al terrat a pintar els cossis de vermell i els que ja ho estaven, repintar-los. En el temps que ell en feia tres, jo en feia un. I quan hi pujàvem l'Edu i acabàvem cansats i ja no podíem més, ens distrèiem tirant pinces d'estendre desmuntades fent punteria a la cisterna del Bar Oliva. Què voleu, érem nens. Un cop em va picar els dits la meva mare, perquè em va trobar menjant-me els pètals d'un clavell. I mireu, ara els posen a les amanides més sofisticades. Havien buscat mil i un remei perquè els ocells no es mengessin els clavells. I havien posat de tot, i de tots colors, però al final triomfaven ells. O sigui, que entre la pintura, els ferros per posar tieses les tiges, les invencions per espantar els ocells, més que cultivar clavells, feien manualitats. Quan arribava el moment de portar-los a l'exposició, en aquell temps, abans que ho fes la brigada, ho recollia una colla de voluntaris que recordo que es posaven a l'escala i feien una cadena i en podien baixar 100 cossis en un moment. Del concurs de balcons, ella, la mare, no s'hi apuntava mai, però el meu pare sí que ho feia. No calia dir res perquè sempre procurava tenir el balcó arreglat amb flors i ho va fer fins que la salut li va permetre. Ara, cada any, sentíem la mateixa discussió a pocs dies de Corpus. Per què m'has apuntat si jo no el tinc maco? I el meu pare contestava, estàs carregada de punyetes. Quan em tocava a mi regar les plantes, sempre amb prudència perquè no em caigués cap gota d'aigua al carrer. I si se m'escapava, m'amagava ràpidament darrere la persiana. Els diumenges el nostre entreteniment era, després d'esmorzar, agafar el cotxe i a passejar els garden centers que hi havia, des d'aquí fins a Roda de Barà. Sempre comprava alguna planta. El balcó ja no s'hi cabia. I la feinada que teníem per festa major per treure-ho tot quan vingués la família. Li toca el torn a la mostra de bonsais. Els fills vam anar creixent i formant les nostres famílies i llavors va ser quan la meva mare va dedicar-li el temps a l'aprenentatge del savi art dels bonsais. Anava totes les tardes de dissabte aquí, al Retiro, allà, on hi tenia una mena d'hivernacle amb Milà. Això sí que era pesat. No venir els bonsais, sinó que els bonsais eren molt macos, però coi, com pesaven! Quan l'acompanyava cap al Retiro em tocava carregar l'arbre i a vegades havia de fer més d'un viatge. Com quan els portàvem a l'hort de Can Fals per exposar, però aquest lloc estava més a prop de casa. Va exposar uns quants anys, però la salut ja l'impedia desplaçar-se amb facilitat i gràcies al Josep Milà i a la Imma Rodríguez, que li han estat cuidant aquests últims anys, avui encara n'hi ha un a l'exposició. Espero que entre jo i els meus germans, aquest bonsai que encara viu, sapiguem treballar-lo com ella ens havia ensenyat i poder portar-lo cada any a l'exposició, que és com ella hauria volgut. Comença una altra etapa en la meva vida que mai hauria imaginat. Ja tenia el meu fill d'un any i jo m'havia de passar el dia treballant a Barcelona i, per tant, deixant els nens als meus pares tot el dia. Em va sortir l'oportunitat de treballar a Foment del Turisme. Havia quedat la plaça vacant i en acord de junta es va acceptar que jo l'ocupés. Va ser fantàstic, una feina que havia viscut indirectament durant tants anys i, a més, a Sitges. No vaig tenir l'oportunitat de coincidir amb la persona que havia fet les tasques abans que jo. Llavors, és quan vaig donar les gràcies d'haver observat tantes vegades el pare com feia els fulls pel jurat, intentant seguir les festes del seu costat i vivint-les. Havia de començar de zero. El pare venia a l'oficina i em deia on trobar els papers de l'any anterior que em podien ajudar a fer comandes, enviar cartes, invitacions i un gran etcètera. També em va ajudar molt en Miquel Matas, que llavors n'era el president. I qui em va ajudar moltíssim els primers anys, tant en el Corpus com en el Rally La Verema, va ser una persona que sempre la trobava quan tenia problemes i que aquí vull recordar, en Nacho Deó. Si em quedava sense llums la vigília del Rally a l'embalat, si algun policia local nou no sabia encara de la festa de Corpus i intentava multar les furgonetes de repartiment de flor perquè el poble estava tancat al trànsit, tantes coses més, amb ell al costat res era un problema. Tenia el seu telèfon disponible a les 24 hores i això per mi en aquells moments va ser una gran ajuda perquè jo anava molt perduda. Això no vol dir que només recordi el seu ajut. Per sort, sempre he tingut un ajut incondicional de les persones que han estat en els moments en l'Ajuntament des de l'any 1998 fins ara. evidentment. No us explicaré totes les meves vivències des de Foment, perquè demà encara hi seríem i no pot ser que hem d'anar a dibuixar carrers. Però sí, us haig de comentar que és la millor feina que he tingut. Hi ha hagut moments bons, dolents i molt dolents. Aquests millor no recordar-los, no? He patit en moments que després han estat recompensats per l'èxit obtingut. He rigut, he plorat, m'he passat nits amb ella, però per damunt de tot, això, no he deixat mai de lluitar junt amb els companys de l'entitat en la que treballo, vetllant pel bé de les tradicions del poble. Reconec que moltes vegades m'he sentit com una més de la Junta, oblidant que només n'era la treballadora. He patit quan les flors arribaven en mal estat, però una de les pitjors nits la vaig passar quan el divendres, mentre es feia el pregó a l'hort de Can Fals, rebo una trucada del proveïdor de clavell i m'anuncia que li falta la meitat dels clavells per l'entrega de l'endemà a les 8 del matí. Corrents cap al despatx a trucar als amics de la Federació de Catifaires perquè em donguessin telèfon de pagesos, que s'ha de dir que ens van collir la flor aquella matinada per nosaltres, i empreses de Vilassar per trobar més flor. En Jordi Gargallo i l'Eugenio a les 6 del matí cap a Vilassar a buscar el que havíem pogut aconseguir. Déu-n'hi-do, i al final ens en vam sortir prou bé. He patit quan les prediccions del temps no eren bones. He patit quan algun expositor, a darrera hora, s'enfadava perquè no li agradava el lloc que li tocava posar els testos i amenaçava que no els portava. He patit quan quasi roben un bonsai tot i tenint vigilància. He patit pels gats que tombaven els cossis i els trencaven. He patit esperant la confirmació d'assistència d'alguna personalitat el mateix dia de la inauguració. He patit per por d'espifiar-la amb el protocol. Patia fins que veia arribar el Toni Hernández perquè em digués els torns de paraula, com s'havien de seure. De fet, avui també li he hagut de tornar a preguntar qui parlava primer. He patit quan s'havia de retallar per falta de pressupost. He patit quan faltava flor a algun carrer. Però també hi ha hagut moments que he al·lucinat. Quan una vegada al carrer Jesús, al tram de la Glòria, havien posat uns centres de flors, els quals tenien intenció de treure abans de que passessin els gegants. I quan jo anava a col·locar els premis després de dinar, mentre parlava amb la Glòria i Antoni a la porta, una senyora passa pel mig de la catifa, agafa un dels centres i, seguit de les nostres escridassades, ella diu: "Pa que lo pisen, me lo llevo yo a mi casa." No vam poder fer res, estava a l'altre costat del carrer i nosaltres, evidentment, no teníem cap intenció de trepitjar la catifa. Moments que he al·lucinat quan a les 4 de la matinada ens trucaven responsables d'algun carrer i et deien que li faltaven 150 clavells per acabar la catifa i que els hi solucionéssim el problema en aquella hora. Però també plorant, quan després de tant d'esforç la pluja s'enduia tota la feina. Plorant pel cansament i la pressió del moment que apareixia quan sentia el toc de processó de les gralles. Plorant quan vaig deixar de fer aquesta tasca. Contenta quan el sol brillava. Orgullosa quan la Junta s'arremangava i es posava a treballar per intentar fer una festa lluïda. Uns amb la moguda del repartiment de la flor, d'altres fent de jurat. I cada any costava més, però sempre aconseguien voluntaris per venir a ajudar, a canvi d'un esmorzar que el noi. Repartint a vegades fins a primera hora de la tarda, remenant la gespa perquè refredés, posant-la en bosses, carregant un munt de sacs de clofolla d'arròs. Un pesava, però quan se n'havien de descarregar més de 30, les esquenes ho notaven. Orgullosa perquè, tot i sentint-lo rondinar tota la setmana, al final de l'exposició de clavells, en el sopar, veies els expositors, tant de clavells com de bonsais, contents, sobretot els que havien guanyat premis. Orgullosa d'haver intentat fer la feina ben feta. Orgullosa de veure el meu fill amb 5 anyets a la terrassa amb els clavells que jo li portava a casa. No més de 20-25 clavells. Eren els que replegàvem de terra o els que triàvem de les caixes perquè amb una caixa de blanc hi venia un clavell lila o un clavell taronjat que no podíem aprofitar per res. I li portava un grapat de gespa. Mentre jo reposava d'un dia dur, veure el com desfollava la flor i feia les seves 3 catifes, podeu imaginar què podia fer amb 25 clavells i 25 centímetres quadrats de gespa, i els hi posava premis i tot. Ah, i després no li escombressis pas, que agafava una enrabiada orgullosa d'haver pogut compaginar la feina i la família portant els meus fills a que veiessin els gegants el dissabte per la tarda. Orgullosa de veure com aprenien a fer catifa amb els companys de l'escola. Orgullosa d'haver treballat per impulsar la creació de la Federació Catalana de Catifaires. Reconèixer altres maneres de treballar, altres maneres d'aconseguir la flor, altres tècniques i unes trobades que tan bons moments m'han fet passar. Però sobretot, sobretot, orgullosa de treballar pel meu poble. He tingut quatre tipus d'experiències diferents al foment. Cada president era una nova experiència. Amb en Miquel vaig aprendre moltíssim. Era i és un pou d'idees. També va ser molt especial per mi quan el president va ser en Joan. El treball era més conjunt. Com explicar-vos? Per exemple, els dos dies de Corpus els passàvem pràcticament les 24 hores junts. Anàvem a visitar els catifaires al vespre per controlar que tot anava bé. A mi això em feia una mica de por, perquè més d'un cop rebíem un moc. Però anar amb ell era una seguretat. La bronca, per ell. Hi havia molt bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera. Diuen que no convé que la família treballi junta, perquè no és fàcil posar-se d'acord. No era el cas. Sempre em va ajudar molt i crec que en molts moments volíem que tot sortís bé pel pare, a part de com a membres de l'organització. També hi vaig aprendre molt. El president actual, en Toni, no puc dir res dolent, que el tinc aquí al costat, sinó demà al carrer. No puc dir res dolent. Una manera diferent de treballar, però igual de bona que les altres dues. Una mica de bòlit quan les idees li sorgien a dos dies. Amb ell he après una altra manera de sentir la festa, des d'un punt professional i personal. I la darrera experiència està a la comissió. Diferent. 13 anys d'experiències viscudes des de l'organització, sumades als anys de que tinc ús de raó amb les meves vivències com a sitgetana, és un total de porto la festa a la sang, porto la festa al cor. Estic a punt d'acabar, però no puc fer-ho sense dir que molts són els motius pels quals em sento tan unida a aquesta festa. Resumint, els més de 50 anys que el meu pare ha estat a l'organització, disfrutar-la des de dins l'organització, veure com un dels germans arriba a ser president de l'entitat, veure que els fills els agrada la festa i hi participen, però sobretot per tot el que m'ha ensenyat a mi i als meus germans, la mare. Sense adonar-se, amb el temps, havia participat de ple en la festa, fent catifes, a l'exposició de clavells, amb la mostra de bonsais i l'ornamentació de balcons. Ella que va haver d'aguantar el malhumor del pare durant tants anys quan venia nerviós del foment. Ella ens va ensenyar a cuidar les plantes i estimar la nostra terra. Quan anàvem a la muntanya a prop d'Olivella, ens anava dient el nom de les plantes i dels arbres que passaven pel nostre costat. Estimar la música, la cultura i les tradicions. Però com no havia de ser així? Ella que tenia un pare, l'avi Massip, que vivia amb molta intensitat totes les festes, que anava a buscar grallers per la comarca i després els portava tots a dinar a casa. Ell que disfrutava de la natura, que es coneixia tot el Garraf i que els seus fills, sempre amb ell, vivint amb intensitat. Que va formar un grup de caramelles. I això és el que la mare ens ha transmès tota la vida. I m'hagués encantat poder conèixer l'avi, però la mare m'ho ha transmès. I m'encantaria que fos ara aquí i que em pogués sentir, perquè segur que n'estaria molt orgullosa, com ha estat sempre de tots els seus fills. I això és el que els hi transmeto ara als meus fills, el que ell em va ensenyar. Per finalitzar, us vull demanar un favor. Disfruteu la festa. Lluiteu per ella. Intenteu transmetre aquesta il·lusió als vostres fills, als nets, als fills dels amics, als veïns. Els veïns que només venen al cap de setmana. Aquells anglesos que viuen al pis de sota. Fer catifes és un art, però s'aprèn molt fàcilment. Cultivar clavells és molta feina tot l'any, però quan t'agrada ho disfrutes. Indagueu sobre el món del bonsai, és molt interessant. I engalaneu els vostres balcons amb flors. Les flors són alegria. Participeu, i falta molta gent jove. Hi ha molta gent gran amb ganes d'ensenyar. Blanca Sitges, ets la vila més formosa. Visca Sitges!
doncs, amb aquesta crida, diem-ho així, a la participació a les festes del Corpus, va cloure el seu pregó, la Núria Carbonell i Massip, el pregó del Corpus d'aquest 2011.
La Núria Carbonell, que havia estat presentada prèviament per Antoni Marín, president de Foment del Turisme, també hi va intervenir un representant del Departament d'Agricultura de la Generalitat, però hem rescatat pel final els discursos del president del Retiro, Antoni Sella, i de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, en un dels seus també primer actes oficials. Escoltem-los.
En primer lloc, felicitats, Núria. Val a dir que has fet un pregó d'aquell que ens permet dir que els sentiments ens atrapen, dir també, que és molt sitgetà, que som esclaus de la nostàlgia, però dir també que ningú ens ho podrà retreure mai, perquè en definitiva tampoc fem mal a ningú. Dit això, donar-vos la benvinguda una vegada més. M'ha tocat parlar el tercer, cosa que no està malament, però com a anfitrió vull donar-vos a tots la benvinguda una vegada més amb aquest pregó del Clavell, amb aquesta inauguració de l'exposició, i sobretot donar la benvinguda a l'il·lustríssim Miquel Forns, alcalde de la vila, que avui és la primera vegada que com a alcalde trepitja el Retiro. Ell sap que està a casa seva, perquè per això és soci d'aquesta casa, i no només per això, però sí que m'agrada significar que avui és la primera vegada que trepitja aquesta casa com a alcalde. Mireu, nosaltres, i ho hem dit sempre i ho direm sempre, ens sentim molt orgullosos d'acollir aquesta exposició de Clavells, perquè en definitiva és una manifestació més de les coses que fem a Sitges. El Retiro, no cal dir-ho, som de Sitges i ho som fa 140 anys, estem per Sitges, treballem per Sitges, i treballem per Sitges perquè en definitiva estem treballant per nosaltres, per la nostra gent, per la nostra família, pels nostres amics, pels nostres coneguts, pels nostres soldats, pel món que en definitiva ens interessa i ens agrada. Us posaré només un exemple. Aquest any, l'any passat, nosaltres, per celebrar els 140 anys, vam fer la catifa de Corpus del Cap de la Vila. Aquest any, la nostra neboda, que és la biblioteca, que en fa 75 només, doncs fa la catifa. I doncs li vam oferir que vingués a casa nostra com a centre logístic del seu interès, i així ho han fet. Em sembla que no cal explicar masses coses més. És aquesta voluntat de ser, de perseverar i de fer Sitges per damunt de tot. Moltes gràcies per estar aquí, i moltes gràcies també al senyor Marià Morera de la Generalitat de Catalunya per acompanyar-nos. Gràcies.
Senyores regidores, senyors regidors de l'Ajuntament de Sitges, presidents, Paragonera, senyor director, Pubilles, sitgetanes, sitgetans, penso que en primer lloc haig de reiterar-me en la felicitació a la Núria per l'esplèndid pregó del Clavell que ens ha fet i que en definitiva dona inici, obertura a aquestes festes del Corpus de l'any 2011. Però voldria fer alguns agraïments especials també per totes les persones, per tots aquells col·lectius que fan possible doncs, que un any més puguem celebrar el Corpus. En primer lloc, a la Montse Cortiada, coordinadora de la Comissió Municipal, i a tots els membres d'aquesta comissió que s'encarreguen de la continuïtat de la festa, una continuïtat aplegada, acollida de la tradició del coneixement de Foment de Turisme, també present aquí, que ha portat molts anys de ser responsables al capdavant d'aquesta festa. I una comissió municipal que avui en dia s'esforça per optimitzar els recursos en uns temps que ja sabeu doncs, que són complicats, que són escassos, però que van introduint novetats. Aquest any, com sabeu, no celebrarà el concurs de catifes, però la rajola que tant simbolitza a les façanes de les nostres cases aquest concurs, doncs sí que la tindrem present, perquè no la donarem pel concurs, però es donarà a persones representatives de la festa. O una altra novetat, premiar en aquesta exposició nacional de clavells per primera vegada el clavell més olorós. O una tercera, l'Ou com balla, que a part del Palau Maricel, enguany també el podem contemplar al Museu Romàntic, on també es projectarà una filmació del Corpus dels anys 60. Un agraïment especial també a la Societat Recreativa El Retiro, aquí amb el seu president, amb Antoni Sella, per acollir un any més l'Exposició Nacional de Clavells i la Mostra de Bonsais. I, com us deia, malgrat l'ajust pressupostari que estem sofrint no només el consistori, sinó també les festes de Sitges, les tradicions de Sitges, s'ha intentat, s'ha lluitat perquè enguany les catifes siguin les mateixes, amb les mateixes dimensions, i això s'ha d'agrair molt a l'esforç que ha fet tothom, especialment de les persones responsables dels trams de carrers, de fer les catifes, perquè la festa continuï viva, perquè les catifes individuals, les col·lectives, les que fan les entitats, continuïn tenint el lluïment que sempre han tingut a la nostra vila. D'aquí poques hores, malgrat alguns carrers ja han començat, quan veníem cap aquí al Retiro, ja podíem veure veïns i veïnes aquí al carrer Àngel Vidal començant a desfollar el clavell. D'aquí poques hores, com us deia, començarem a preparar amb cadires al carrer la flor, les catifes. Jo crec que es tracta d'una de les postals més emblemàtiques que té el nostre poble, que té el nostre calendari festiu. Un dels símbols més potent de valor de les tradicions que ens honoren, que ens han llegat els nostres pares, els nostres avis, els nostres avantpassats i que hem de mantenir. En aquesta línia encoratjo molt a la Biblioteca Santiago Rossinyol. Permeteu-me que en surti la vena bibliotecària, però és que enguany la biblioteca, que fa 75 anys, una institució cultural de primer ordre a la nostra vila, és l'encarregada de fer l'altar i el conjunt floral del cap de la vila. Per tant, encoratjo a continuar aquesta tasca, no només del Corpus, sinó cultural, també a la biblioteca. I per últim, convido a tot el poble de Sitges que gaudim d'aquesta exposició nacional de clavells, d'aquesta mostra de bonsais, de les catifes que podrem veure aquesta nit i demà, del privilegi, perquè ens podem considerar privilegiats pel que suposa passejar per Sitges aquests dies, aquestes dates, contemplar la riquesa dels nostres balcons, de les nostres façanes engalanades, amb aquest concurs que participen els veïns de Sitges també d'ornamentació floral de balcons i façanes, com un altre dels puntals de la celebració del Corpus. I si em permets, Núria, per acabar, Sitges, el nostre país, té unes nits molt màgiques, però aquesta, particularment per les sitgetanes, pels sitgetans, n'és una. Us convido a que fem el que ha dit la Núria, portar aquesta festa a la sang, portar aquesta festa al cor, perquè en definitiva estiguem tots ben orgullosos de continuar treballant pel nostre poble. Moltes gràcies i queda inaugurada la 72a Exposició Nacional de Clavells i la 21a edició de la Mostra de Bonsais. Bon vespre.
Doncs amb aquesta inauguració oficial de l'alcalde de Sitges, de Miquel Forns, se posava punt i final aquesta inauguració. Per cert, la cloenda, diumenge, aquest proper diumenge, dia 3 de juliol, també als Jardins del Retiro a partir de les 7 de la tarda. El Corpus ens serveix per posar punt i final al programa d'avui. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un bon dia. Adéu-siau.